13 punts. Els segueixen 4 equips amb 10 punts, que són l'Sporting de Portugal, el Mònaco, el Brest i l'Inter. Això és part alta de la classificació. Darrere d'aquests 5 equips ja ve el grup del Barça. Són els equips que tenen 9 punts. Són 3. El Barça, el Dortmund i l'Aston Villa. Tots aquests que us he dit ara, que en total són 8, ja entrarien directament als vuitens de final si s'acabés avui mateix la Champions. Això perquè, pel que fa a la part alta. Anem a la part baixa, perquè crida molt l'atenció la classificació del PSG, que ara mateix estaria eliminat. Només té 4 punts i és 25è. Un pèl pel darrere i el Girona 29è amb 3 punts. Entre els equips que es troben lluny del seu millor rendiment, també hi ha el City, que és desè amb 7 punts. Just per darrere hi ha la Juve, l'Arsenal i el Bayer Leverkusen, també tots amb 7 punts. A la meitat de la classificació hi ha un altre paquet d'històrics, tant allà tots junts, el Bayern de Múnich, el Madrid, el Milan, el Benfica i l'Atlètic de Madrid. Tots tenen 6 punts. Això és a la meitat de la classificació, aproximadament. I tanquen la taula 5 equips que encara no han sumat ni un punt, tots amb 0 punts. Leipzig, l'Sturm Graz, el Young Boys, l'Estrella Roja i l'Slovan de Bratislava.
Això últim em fa pensar que és evident que el calendari que et toca és determinant i que, per exemple, el Barça ha jugat contra dos equips que no tenen cap punt. I, per tant, i en canvi, per exemple, penso en el calendari del PSG i és una barbaritat, o el del mateix Girona, que déu-n'hi-do també. Veieu algun d'aquestes patums fora? Ja sé que estem a l'Equador, queda a la meitat, però jo què sé, la situació del PSG, si no quedessin 4 partits, fins i tot diríem que és un punt alarmant.
No, jo no les veig fora, crec que acabaran de tothom, però el que...
Quan diem fora, òbviament parlem de no entrar ni al play-off
del 25 cap avall.
Del 25 cap avall, jo crec que entraran tots. Pot haver-hi una sorpresa d'algú que tingui un descalabro molt gran, però m'estranyaria. El que crec que és molt important és quedar dels 8 primers.
Clar.
Però molt més important del que ens imaginem.
Sí, eh?
Sobretot sí. A nivell de calendari. És que és una salvatjada. És que això, la Champions, al contrari del que passava amb el sistema antic, no s'atura.
No, no.
El mes de gener...
Si jugues 700 no pares.
No, si jugues 700 no pares. Si et jugues Supercopa d'Espanya aquesta Aràbia, la Copa del Rei a Pinyon entre setmana...
Dues jornades de Champions al final
de gener. Dues jornades de Champions a la que et jugues la vida per entrar entrar a la Champions. O sigui, quedar entre els 8 primers és molt important.
Perquè t'estalvies la ronda de febrer i el febrer fa més...
Exacte.
És més pausat, però vaja, al març ja hi tornes a...
Sí, però vull dir-te que... O sigui, arribar al gener amb tota la tralla que hi ha i tenir un partit a cara o creu que et pot tocar un equip bastant seriós...
És veritat.
I és complicat.
Algú veu algun apatum fora? El Madrid, per exemple, l'imagineu entre... Ara en parlarem, eh? Ara saludarem el David Sánchez. 8 primers, 700...
Té un calendari molt difícil, eh? Sí, sí. Va a Anfield, el pròxim partit.
Sí, sí. A Anfield, a Bèrgamo contra l'Atalanta, li queda un partit a casa contra el Brest, diria.
Que és la gran sorpresa, de moment.
Ha d'anar a Brest i té a casa contra el Salzburg, si no m'equivoco.
Sí,
sí, però el Brest semblava que seria una de les ventafocs,
sí, sí.
I de moment està allà, eh?
El Brest també el té el Barça.
Sí, el Barça tampoc el té. Sí, sí. El Barça té ara...
No, és que dels 4 que li quedaven al Barça, tu a priori diries que el fàcil hauria hagut de ser el Brest, i ja ho veurem, perquè de moment és la gran sorpresa.
Has d'anar a Dortmund.
Has d'anar a Dortmund.
Atalanta. I has d'anar al camp del Benfica.
I al camp del Benfica. O sigui,
no, li ve la part complicada. Bueno, és veritat que hi havia el Bayern les primeres 4 jornades. Ho vas treure com ho vas treure, evidentment, i això et dona molta confiança, però...
Que eren al principi. Sí. Eren Mònaco.
Però en risc de no classificar-se, ara mateix el que més risc té és el PSG, que ha d'anar al camp del Bayern de Múnich.
Sí. Sí.
Després ha d'anar al camp del Salzburg, aquest seria l'assequible, rep el City i acaba a Stuttgart.
Sí, complicadíssim.
I sobretot que té 4 punts, vull dir que el PSG ja no té marge i el City efectivament no anirà sobrat perquè ha perdut aquesta setmana.
Ja et faré memòria. La temporada passada, si no es per un penal que li van regalar contra el Newcastle, sí, ja no passava la fase de grups.
Però que també va tenir molta mala sort en el sorteig també, de calendari també. Perquè li va tocar el grup de la mort.
Li va tocar el grup de la mort, sí senyora.
Bé, doncs veurem què passa. De moment som a l'Equador i realment la classificació... Si ens ho haguessin dit a l'inici de la temporada...
Sí, crec ja que podem confirmar que segurament no és un format l'ideal. També hi ha partits que no valen la pena, però estem arrencant el novembre i això està apassionant. I ara fa un any, la fase de grups estava ja pel caldo.
Estava pel caldo. A mi m'agrada més aquest sistema.
Ara ja només falta reduir...
Mates el jugador, segurament, perquè hi ha més partits.
Ara ja només falta deixar els 36 equips en 18, que siguin els més bons, sí, i ja ho tenim.
Sí,
ja
però hi havia el dubte
aquí,
aquest...
Aquí el que discutim és si és millor que la de l'any passat o no. És l'ideal, això? Jo crec que no. Jo sóc un gran defensor de la Superliga. A mort amb la Superliga. Ara, d'on venien i on som, és millor...
I escolta'm, i també, fins i tot, està apassionant la classificació, però també el fet que cada jornada el rival sigui diferent, jo crec que també t'ajuda molt.
Totalment d'acord.
Imagina't tu retrucar amb l'Estrella Roja a casa.
Sí, però té un punt d'injust perquè no tens el mateix...
I Luis Enrique l'any passat, quan li va tocar el sorteig, també pensava que era injust. I fa dues temporades al Barça, quan li va tocar l'Inter i el Bayern, va pensar que era injust. Però és que en el futbol, la sort, la de les boles, també compta.
Sí, d'acord.
Tota la vida. I un arbitratge bo o dolent, que també és sort o mala sort, també compta.
Cada jornada...
L'arbitratge, hi ha un punt humà que pot ser negligència. A més, ara això...
Sí, però tu tens la desgràcia que t'hagi tocat un mal i t'hagi perjudicat.
Això, de la
això
sort,
també compta.
Ara que el
I en els sortejos compta.
Ja però que el rival siguin més forts o més dèbils és el que diu el Grau. Sí. Ja hi era la
ja tècnica. I quan hi haurà el sorteig de 700, que hi haurà dos bombos amb boles, a un li tocarà un molt fort i a l'altre li tocarà fluix.
Però jugaràs, jugaràs a fora i a casa, a tu, portant-ho a l'extrem, et poden tocar quatre rivals duríssims a fora... i quatre rivals molt forts a...
I l'ha jugat
estava,
a fora.
Que estaven a l'últim bombo.
Que estava a l'últim bombo.
Que equip de primera ref també en teníem l'any passat.
Evidentment.
El que passa és que l'any passat, a la tercera jornada, que això comentava abans, a la tercera jornada de la Lligueta, ja estaves classificat i te'n vas anar amb Vers a tocar-te la fava.
I no va passar res.
I vas
perdre 3 milions, però no va passar res.
I vas perdre en el Mundial de Clubs. I...
Això sí.
Doncs,
però ja veurem si es fa.
Els nostres col·laboradors satisfets amb el nou format de la Champions, no tant amb els veterans...
Satisfet perquè ha millorat, eh? Que consti que nosaltres no defensem aquest... Com a mínim jo, no defenso aquest format. Però d'on érem ara fa un any? On som? Home, jo crec que això està apassionant, eh?
Jo defenso més aquest que amb qualsevol cosa que inventi Florentino. Ah,
això també... això ens frena els amants de la Superliga. Sergi, gràcies.
Sí, fins ara.
Amb un retard...
Estàvem passant, eh?
Fora mida per un altre debat inesperat. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicareu a Catalunya Nit?
Doncs mira, ahir explicàvem...
Disculpa, és que no ens avisat.
No passa res.
No, perquè no ho saben, que les 8 dents.
És que no estem pendents d'hora, passa volant, això.
Sí, és veritat.
Doncs avui al Catalunya Nit, ahir, de fet, a la nit escoltàvem Kamala Harris com concedia amb esportivitat la victòria a Donald Trump, i ara fa una estona hem pogut escoltar l'encara president Joe Biden, que també amb un to conciliador ha volgut fer una transició o advocar per una transició pacífica. Ha dit que cal abaixar la temperatura, però també amb algunes dosis de crítica cap a Donald Trump, perquè ha arribat a dir que no pots estimar el teu país només quan guanyes. De fet, hem de recordar que Donald Trump mai ha acceptat encara la victòria de Joe Biden, de manera que ha fet un discurs que amb to de comiat, però conciliador, i afegirem dues veus, dues mirades.
Ara que dius això, Steve Kerr, l'entrenador dels Warriors, ha dit avui que està content que aquest any, aquest cop, com a mínim, no hi hagin hagut trampes, amb una ironia desbordant.
Sí, de fet, una de les coses, estem parlant amb diversos analistes, una de les coses que estem detectant és que hi ha gent que, com a mínim, està tranquil·la en el fet que la cosa està clara i no s'obre ara un període d'incertesa de si hi hauria violència o no, o què és el que passaria, no? Fins i tot entre els demòcrates. Avui afegirem les mirades singulars de Guillermo Fesser, que viu als Estats Units des de fa molt temps, i l'Àlex Gorina, que avui li toca fer secció i ens parla de pel·lícules americanes que ja anticipen una mica el que està passant avui. Hi ha hagut unes declaracions que segur que portaran molta cua a punt la televisió del País Valencià, la televisió pública, de la consellera valenciana a càrrec dels operatius d'emergències, que responent una pregunta ha reconegut que fins que no la van trucar el mateix dia, quan ja la cosa estava molt complicada, amb tota la dana apretant fort i la van avisar que potser hi havia una presa que no aguantaria, no sabia que es podien avisar per mòbil amb alertes a tots els ciutadans. O sigui, desconeixia el mateix mecanisme de com funcionava. Li va dir un tècnic que això es pot fer quan ara molta gent creu que ja s'hauria d'haver activat feia hores. Per tant, unes declaracions que portaran cua i que escoltarem també al Catalunya Nit. Avui farem balanç del bicing, que està vivint un boom, s'està electrificant tot el sistema de bicicletes aquí a Barcelona, amb el director de Serveis de Mobilitat Urbana, que és el responsable del bicing, però també farem un recorregut per Catalunya. Passarem per Girona, on hi ha la girocleta, a Reus n'hi han dit ganxeta, en canvi, ciutats com Lleida o Tarragona encara no hi ha un sistema com aquest de bici pública per compartir. I finalment escoltarem també l'escriptora canadenca Margaret Atwood, que ha fet una roda de premsa fa una estona, presenta un nou llibre, que és Perdides en el bosque, i l'Òscar Callau l'ha estat seguint i ens explicarà què diu als seus 84 anys, que encara té moltes ganes d'escriure coses.
Avui, al Catalunya Nit, entre altres coses, anirà en bicicleta a partir de les 10.
Exacte.
A la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Jo marxo en bici d'aquí cada nit, eh?
Sí? Ets dels que van en la direcció correcta?
Sí, sí. Sempre en direcció correcta.
Això és que, al fons, era una crítica sobre...
No! Sí, cap aquí.
Home, doncs
no sé què has dit, Lleida, no sé què, no saben el que s'estan perdent, que encara no tenen giracletes. Gràcies, Manel.
Que vagi bé.
Pop-up vespre.
Ha arribat el moment.
Doncs ha arribat el moment, després d'una primera hora amb força joc subterrani a la tertúlia avui dels convidats del Tot Costa.
Subterrani no, érem...
Sí, no,
sí,
bé, sí, sobre la taula.
A la superfície. També, fins i tot, hi ha hagut batussa, diríem, amb el Grau, el Santi i la Corredera, que han vingut aquí a discutir-nos... No, és que han vingut aquí a discutir-nos tot, fins i tot la pregunta, tu. Però vaja, que si voleu, us podeu recuperar a l'avi al web de Catalunya Ràdio, on, òbviament, també s'hi han fet referències. Dembélé no hi ha dijous on no hagi de sortir el nom, no ho superen que hagi marxat. I aquesta nit... aquesta nit tenim...
Sí, volies dir una cosa semblant, però no...
Aquesta nit tenim... No ho he superat. Aquesta nit tenim a TV3 un altre episodi del Nou Clam, no us ho perdeu, i a la Via Web de Catalunya Ràdio ja tenim el nou episodi del Barça Reservat.
Avui no diré res ni de la sintonia, eh?
I és un episodi... Sí, és un episodi que ha encantat Jordi Costa per alguna referència...
Imagina't,
però està emocionat.
Quantes vegades estic tan atret? O sigui, és que crec que no podré arribar ni a les 9.
Primer de tot, el que ens atreurà la gent normal respecte a aquest episodi...
No faltem tampoc el respecte amb les altres informacions que hi ha. A veure.
Sí, però el més destacat, cridaner, probablement, és que el Barça, no?, què? Tem pel futur de Frenkie de Jong.
Bé, home, que hi ha molts dubtes amb el futur de Jong.
Té perquè... por, que continuï.
No saben com
dir-ho. Era un tema delicat.
És un problema. És un problema.
No saben com treure-se la sobra.
Imagina't que segueix.
Ni amb sal fumant.
A veure, cal dir que Frenkie de Jong té oferta sobre la taula.
Permetem que la Laia...
Perdona...
Té una oferta sobre la taula fa mesos.
Del Barça, per renovació.
Vols dir que algú se'l podia
enviar? És que algú havia
enviar.
Van 10 euros per emportar-se.
Van arribar a pagar oferir molt per Frenkie de Jong, que tu bé saps. Però ell no va voler marxar. Que se sàpiga.
Ja t'ho he dit, ni amb sal fumant.
I el tema és que de Jong acaba el 26...
Ara que tenen que no és entrenador del United és absolutament inviable.
Ara ja és complicat.
A veure, de Jong acaba el contracte el 26. Això vol dir que d'aquí poc més d'un any ell ja pot negociar lliure amb qui vulgui, marxar lliure. El Barça fa mesos que li ha fet l'oferta de renovació a de Jong, evidentment molt més a la baixa del que està cobrant ara mateix, perquè cobra moltíssim, i tot i així el club creu que considera que és una bona oferta, adaptant el seu rol a l'equip i al context econòmic del club i el que representa ell com a futbolista comparant-ho al mercat europeu. Molt bé. Què passa? Doncs que de Jong, tot i que fa bastants mesos, més de 6 mesos que té aquesta oferta, no ha dit res, ni cap a una banda ni cap a l'altra. Llavors el club, dins del club, ja comencen a sospitar que, home, que segurament, saben que està emprenyat per tot allò que va passar, que el van pressionar a sortir molt i que podria ser una manera de tornar una mica la pilota al club, però que sospiten, doncs, que com que té aquesta opció de marxar lliure, doncs potser una opció d'ell serà forçar una mica, no dir res, que passi el temps, i que, perquè al final, si arriba l'estiu, aquest estiu, i el Barça li diu és que o renoves o t'haurem de vendre, doncs serà el mateix que ha passat els altres estius, que li deien que volem vendre, dirà que no. I llavors és un...
També et dic que la situació canvia, veurem què passa la temporada, perquè fins ara era, bueno, clar, si arriba el tancament de mercat i està aquí, com no ha de jugar? Bueno, doncs ara comença a no estar tan clar. Això també s'ha de valorar.
És un episodi curtet, 21 minuts.
Passa ràpid.
Quanta estona es dedica al tema central?
Que no és que
hagut... No, es veu que hi ha un referent de Jordi Costa que apareix. Vols fer-hi tu el...
No, vull preguntar, perquè es parla de Chiquito de la Calzada, te da cuento d'él.
Es parla de Chiquito
de... veritat?
Sí, sí.
I això?
Sí. Es parla de Chiquito de la Calzada.
Però dius amb il·lusió, Grau?
Home, clar.
Sí.
No, és que no, dic una cosa.
Referent clar.
Moment, és que a la redacció d'Esports de TV3 hi ha molts fans de Chiquito. Home. Xavi Valls, per exemple, també és molt fan de Chiquito. Jordi Ramos és molt fan de Chiquito.
Referent.
Imitacions de Chiquito a la Calzada.
Clar.
És una cosa que jo no entendré mai. Que bonastre, no?
Viu dins de Chiquito.
Clar, i l'imiten i els fa molta gràcia.
Arriba
i a mi
la tarda
en Torre
de Xofajol. No diu bona tarda.
Però a veure un moment. Això vols dir fa 20 anys, que això ho feien
fa...
No.
Ho fan ara.
Els mites sobreviuen a les modes.
I poder...
Escolta, i a tot això?
No, ara... I a tot això? No, a tot això és perquè hi ha...
Escolteu!
Hi ha una persona al vestidor del Barça que li diuen el Conde Mor. I llavors, escolteu, el Barça reservat i sabreu a qui li diuen...
Un jugador!
El Conde Mor.
Comor!
No sabem si és un jugador. Haureu d'escoltar el Barça reservat, que té aquest contingut central.
L'exclusiva, el Conde Mor. Això cada vegada...
Te l'han colat, no, Laia? L'estàs venent d'una manera que t'han colat, eh?
Laia Tudel, por la glòria de tu madre.
Esteu fatal, veus? És que us fa molta gràcia.
Laia, sabíem que això passaria...
Mira la Marta, tampoc riu.
No, riu d'una altra cosa.
No, és que aquí hi has d'entrar o no, i jo no hi vaig entrar mai.
Quanta elegància, Grau.
Laia, és que parlem d'un ser de...
Que nació con los dolores.
Sí, un humor intel·ligent que...
Molt intel·ligent, molt.
Costa.
Tens raó,
costa.
No
està
tothom preparat.
Sí. No,
això
és veritat.
No.
Tothom està preparat per aquest moment.
Entenc que costi entrar. Laia, que vagi bé.
Adéu.
Hem d'anar cap a
Madrid. El boig de la Castellana.
Tinc pocs dubtes que David Sánchez s'assumarà a la nostra causa. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Chiquitista.
Chiquitista, el meu top 3, Chiquito de la Calzada, Ángel Garó, Jaimito Borromeo. Hòstia.
Els referents del David és que ho diuen tot, ja estan. No diguis res.
Podi, el puc acompanyar. Podi.
Ángel Garó.
Ángel Garó. És una droga duríssima.
I Jaimito Borromeo.
Va.
Menys mal que la meitat de la nostra audiència no deu saber qui són.
Chiquito segur.
No, Chiquito segur, home, per favor.
Va, el David ja el vam trucar ahir de manera breu perquè ens va semblar significatiu que el Madrid fos 17è de la Champions i avui és 18è i per tant és obligat a tornar a Madrid. Com evoluciona la crisi blanca, David, en les últimes hores?
Estan a l'espera. No faran més del que estan fent. Jo crec que ja han decidit intentar fitxar al mercat d'hivern un lateral. No serà fàcil. No crec que Florentino Pérez sigui de l'opinió de signar un lateral de perfil baix. Intentaran Arnold, però el Madrid és conscient de que no serà fàcil. De moment el que es diu es filtra des de la planta noble és confiança plena amb Ancelotti, però, evidentment, si l'equip reacciona i comença a jugar bé i a guanyar partits a la Lliga i a la Lliga de Campions. És a dir, que de moment no volen soroll, però hi ha una evident preocupació amb el que està passant aquesta temporada amb el Madrid a la Lliga, però especialment per la seva versió a la Lliga de Campions.
I això era evident que acabaria passant, que quan l'equip no rutlla... Molta gent ara està pensant que el problema és que Mbappé i Vinícius són el mateix equip i que aquí hi ha massa estrelles en un mateix vestidor. Vaja, són veus que imagino que aquests dies ja se senten, no?
Sí, sí, s'ha assenyalat molt a Kylian Mbappé, encara no se'l assenyala com el culpable de la situació esportiva de l'equip, però sí que és evident que tothom li recorda que el Madrid porta 7 temporades intentant la seva incorporació, que té un salari de galàctic i que esperen una versió bastant més millorada. De fet, se l'assenyala no tant en el partit davant el Milan, però especialment a la davallada davant el Barcelona com el culpable de tot el que va passar. Però, evidentment, el club és un club que quan té una crisi s'assenyala al tècnic. Mai es mira cap a la planta noble, costa molt assenyalar jugadors i sempre el que està assenyalat és el tècnic, en aquest cas el Carlo Ancelotti, que porta moltes temporades i que segurament estem davant la seva darrera temporada com a tècnic del Real Madrid.
En tot cas, diguem-ho així, des de la T4 s'assenyala l'entrenador, però jo tinc la sensació que el madridista, l'aficionat, també està emprenyat amb els seus futbolistes, perquè jo podia imaginar que hi hagués un problema d'encaix futbolístic amb Mbappé, Vinícius, etc, però no em podia imaginar la passivitat. És a dir, hi ha imatges que els despullen quan el Madrid perd la pilota, dos i tres jugadors del Madrid al camp contrari mirant-s'ho.
Sí, no, la primera reacció és assenyalar jugadors. Lucas Vázquez, Tchouaméni,
ja,
evidentment...
Però assenyalar Lucas Vázquez és fàcil.
Sí, no, però...
És anar pel pobre.
Sí, però aquí després de criticar la plantilla, de criticar jugadors, d'assenyalar Tchouaméni, Lucas Vázquez, Kylian Mbappé i no sé qui més, aquí es recorda que en principi és el mateix equip de la temporada passada, més el millor, suposadament, jugador del món, com és Kylian Mbappé, amb la qual entenen que el responsable és Carlo Ancelotti, que no està traient el rendiment que mereix una plantilla que fa uns mesos va solitar en la Lliga com la Lliga de Campions.
Veieu fàcil virar la situació en què es troba el Madrid?
Fàcil no la veig, però el Madrid té aquesta capacitat de resistència i d'aixecar, per exemple. En qualsevol altre cas, si parléssim del Barça, això seria ara Osasuna, seria Cuidado, no sé què, aquests aniran a Osasuna. I si passa alguna cosa amb Osasuna, el Liverpool pagarà los platos rotos. O sigui, la capacitat d'autoconfiança és gegantina. I estàs dient, nostres, el Liverpool, que no ha perdut, que va líder de la Premier, que no ha perdut ni un partit, però nosaltres som al Madrid i el Liverpool es farà caqueta.
Bé, ja, que passa és que...
Una altra vegada.
Que passa és que el Milan ja no es va fer caqueta. El Dortmund sí, però el Milan ja no. Vull dir que
si final... donen per bo el gol de Rüdiger, el Madrid ho aixeca.
Sí, sí, totalment.
Jo també estic bastant
totalment
convençuda d'això.
Sí, sí.
Aquell era el moment d'aquella espurna que té el Madrid. Clar. Sí, sí.
Si donen per bo aquest gol,
perquè l'afegit no hagués sigut de 2 minuts, clar, com el dia del 0-4, sinó hagués sigut un afegit de 10, una cosa així.
Donar per molt al Madrid?
No.
Madrid canvia d'entrenador a mitja temporada, guanya la Champions.
Això, un de les bases fundacionals de tot costa és no suposar mai que el Madrid anirà malament. Marta.
No, és un error. És un error donar al Madrid per mort, però sí que és veritat que jo ho vaig advertir abans del fitxatge sí, d'Mbappé i vaig dir... No, és que me l'haig de posar. Me l'haig de posar perquè si jo aquest any... Si m'ho estic passant bé amb el Barça, amb el Madrid m'ho estic passant encara millor.
És a dir, que vas dir el mateix que la porta, eh? Compte amb Mbappé que no ho arreglaran
amb
ells.
I amb aquesta taula va ser.
És veritat, eh? Vaja, jo me'n vaig enfotre de la porta quan va dir allò i la veritat és que de moment no està tenint bastanta raó.
Jo crec que qualsevol equip que li preguntis abans de començar la temporada et diu que el Madrid fa por. El Madrid és un equip al que si el pots evitar la Champions el vols evitar, que no saps, potser...
I avui també, per això.
Jo crec que avui en dia el Madrid ja no fa aquella por. Ja saben els equips com fer-li mal.
Però
que
igualment...
és el Madrid, que és el Madrid, que fa respecte, però no por.
Jo crec que això va i està en mans de si Ancelotti, que fins ara ha intentat gestionar egos, decideix fer d'entrenador o no.
Si és capaç d'assentar algun dels importants, l'equip rutllarà.
Perquè ell creu que tàcticament i perquè el seu equip creixi, ha de fer-ho. Sí. Si fa això, jo crec que aquest equip té fons d'armari i qualitat per aixecar-ho. Sí. Ara tindrà morros amb algun supercrac a dins el vestidor.
I també el que expliquen sempre a Madrid és que té un punt d'agraïment als jugadors que l'han fet guanyar
campió
Champions.
De tot.
Clar. Mbappé no seria un d'ells, també us ho haig de...
Però Mbappé l'ha portat qui l'ha portat.
I
també té l'entrenador del Madrid, que tot el que vulgueu, però em sembla que té sobretot un gran punt d'agraïment al president. O sigui, bàsicament fa el que li diu el president.
Sí, però
aquest problema de solidaritat defensiva que és evident que té el Madrid en aquest inici de temporada, en uns quarts de final de la Champions no el tindrà, És a dir, el gol que vam veure contra el Milan al segon, en què Tchouaméni, d'acord, fa una mala passada, però tothom va caminant i mirant-s'ho, això no passarà en uns quarts de final. Per tant,
en això crec estic que... d'acord, tot i que fer jugar Tchouaméni tal com està ara és una invitació.
La idea, la gran revolució, i si no el David m'ho corregirà, que teníem pensada, que era l'única d'Ancelotti, d'això de tocar poques coses i no tocar a les patums, era posar Tchouaméni de central, carregar-se a Cafucas i posar a Militao de lateral.
És que Militao també està pel caldo,
Sí, però Militao tampoc es pot tocar,
Ja.
Que és de Best of You.
Bé, David, per acabar, el que estarà descansat és Mbappé, que ha tornat a no entrar a la convocatòria de França. Imagino que això a Madrid és festa major.
Sí, per part blanca sí, per part d'Mbappé no tant, A més, no han agradat les paraules de Deschamps per explicar aquesta absència a la direcció esportiva del Madrid. Recordem que li han preguntat a Deschamps el motiu de la seva absència i ha dit textualment que no és un tema extradeportivo mientras Kylian Mbappé demuestre su inocencia. És a dir, ha retornat amb el tema d'Estocolm i aquest judici que en principi ningú sap si serà per intentar culpar d'alguna cosa a Kylian Mbappé. És a dir, ha tornat aquí el tema, recordeu, de Benzema amb
la selecció francesa
amb Balbuena i no s'entenen aquestes paraules de Deschamps. Mbappé físicament està bé i s'entén que Deschamps no el convoca per un tema esportiu, però sense que ningú li preguntés, ha dit que no era un tema extradeportiu mentre Kylian Mbappé demostrés la seva innocència.
Molt.
Aquí també pot ser que li estigui l'emprenyada que hi ha, perquè Mbappé se'ls va pixar la cara. A la convocatòria anterior,
Es va esborrar ell, ara l'esborro jo.
Ara l'esborro jo. T'has esborrat, que dius no vinc perquè estic lesionat, i jugues titular el partit abans de la convocatòria.
El dia següent de sortir la convocatòria.
El dia següent surt de titular i aleshores Deschamps diu, pues, mira, xato, pues...
En això Deschamps tindrà altres defectes, però en això acostuma a ser bastant contundent. David, n'anem parlant. Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i tot costa TV. Avui parlem de Se Acabó, de Netflix. Ara venim.
Esto no lo arregla ni Perry Manso.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
La teva banda és com una família. Sempre hi ha algú que dona la nota. Un dia us estimeu i l'endemà no us podeu ni veure. I sovint s'acaba fent el que vulgui el més capritxós. Sigui com sigui, la teva família. Necessites un Seat Ateca. El SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca. Tan nostre, tan Seat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slot.
No, no en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 92 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival Canto torna a Cassà de la Selva. Del 15 al 17 de novembre, 30 propostes al voltant de la cançó de tradició oral amb Marina Rossell, Artur Blasco, Cocanya, Estimadíssims Malvats, una conversa amb Follim Follam, Germà Negre i molts moments per cantar junts. Més informació a cantut.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina, Centre de la Imatge, presenta Gemendi Courville, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Tot costa TV.
Tocats, 9:15 del vespre, abans de perdre la companyia del Santi Jiménez, del Jordi Grau i la Marta Corredera, n'incorporem una altra, la de la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que ens ve a parlar, segurament, del documental que està més a la conversa de les últimes setmanes, i és aquest Se Acabó, que s'ha estrenat l'1 de novembre
a Netflix, sí.
A Netflix, i que parla de tot el... Vaja, del títol mundial de la selecció espanyola femenina i de tot el que la va rodejar, que no va ser poc.
Correcte, sí. El documental una mica està dividit en dues parts que, clar, no s'entenen sense l'altra. És a dir, la part realment per mi interessant és tot el que envolta el ja famós moment de Rubiales amb Jenny Hermoso, aquell petó no consentit que li clava. Però, clar, per entendre aquest moment s'ha d'entendre tot el que ve abans i que, de fet, ve de molt abans d'aquesta selecció femenina de futbol, com ja sabem una mica la història. És un documental que podeu trobar a Netflix, però que darrere és interessant apuntar que hi ha l'agència d'Alexia Putellas. És a dir, tot aquest grup de gent que hi ha darrere del personatge d'Alexia, i això es veu molt clarament en el documental, perquè les tres grans protagonistes, diguéssim, són Alexia Putellas, Irene Paredes i Jenny Hermoso, que eren les tres capitanes de la selecció espanyola de futbol femení, i sí que elles són una mica el pal de paller a través del qual s'explica tot el que ha passat. Clar, això vol dir que, com en tots els documentals i com en totes les produccions, hi ha un punt de vista molt clar, no?, que això sempre passa, i que tot gira bastant al seu voltant. Però un cop entenem això, i ho acceptem, perquè al final tots els documents tenen un punt de vista, jo crec que és fascinant el documental perquè es veuen a les jugadores parlar en primera persona, de manera molt oberta, de manera molt honesta, com crec que no ho han fet abans, o almenys jo no les havia sentit parlar d'aquesta manera, i això és el que realment és valuós. És a dir, jo crec que si estàs bastant posat en l'actualitat del futbol femení, en tot el que ha passat arran del Mundial i de la selecció femenina, tampoc és que el documental et descobreixi res, però per aquests testimonis que sentim val molt, molt la pena.
Molt bé, doncs realment és veritat que ha estat com una mica de tema tabú, fins i tot quan les jugadores n'han parlat a posteriori no s'han expressat amb la claredat en què ho fan en aquest documental.
De fet, una de les coses que se'ls hi reclamava durant tot aquest temps, durant, per exemple, el famós conflicte amb les 15, que elles no s'havien explicat els motius pels quals demanaven canvis.
Clar, això és el que... jo, a mi m'hagués agradat que aprofundissin una miqueta més en aquesta part, potser,
probablement,
no?
Probablement passa una mica, torna a passar una mica de puntetes, tot i que sí que es donen alguns exemples més.
Exacte. O sigui, tot això comença una mica amb, aquest malestar que hi ha, és el punt de partida del documental, aquest malestar que hi ha entre la selecció, entre les jugadores, sobretot, i la federació, arran que elles demanen una sèrie de peticions per tal de professionalitzar la seva secció per poder jugar en unes condicions bàsiques. Són peticions que elles fan, elles diuen, de manera molt oberta i de bones, i de seguida les titllen de, això que hem sentit, no?, sobretot els mitjans de comunicació, de nenes consentides que ho volen tot i que demanen la lluna, però que en realitat el documental expliquen que són peticions com aquestes.
Jo la sensació que tenia és que la federació tenia el futbol femenino perquè lo tenia que tenir.
Pedíamos que se respetaran horarios de vuelos. Eran cosas muy básicas. Entre partidos, meterse 5 horas de bus, no tener un vestuario propio, no poder utilizar el gimnasio, el único que había, porque era de los chicos, aunque no estuviesen ahí. Es que muchas cosas.
Aquest és un moment criminal perquè paral·lelament hi ha un muntatge dels jugadors de la selecció com Gerard Piqué o Sergio Ramos demanant-li a la federació fins i tot un rellotge de luxe.
Sí, com a prima, no? I ara sentíem que Irene Paredes deia, entre altres coses, poder utilitzar el gimnàs que no ens el deixàvem trepitjar perquè era dels nois. I penses, a la Federació Espanyola, que recordem que és un ens que té les funcions delegades i que és en el fons públic, li oferia unes condicions als jugadors i després, perquè a més dius, no el podem utilitzar perquè ells hi són, però no coincideixen mai, els nois i les noies. L'aturada FIFA dels nois ve ara, la de les noies és en unes altres dates. I no els hi deixaven trepitjar el gimnàs. Que això jo crec que és una de les coses que han aconseguit gràcies a les seves demandes. No?
Exacte. Llavors, clar, tot això, a tot això se li ajunta el nomenament de Jorge Vilda com a seleccionador i com a entrenador, que elles de seguida veuen que, o consideren almenys que és un entrenador anticompetitiu, que no acaben de veure exactament què hi fa allà i quin rol hi jugarà i com les pot dur a una victòria, i de fet d'ell n'expliquen això.
Jorge estava al mando de todo. Lo quería tener todo controlado. Quisiéramos salir a merendar, que a ver con quién íbamos a quedar.
Alguna vez que hemos parado en una gasolinera con el autobús y hemos bajado a comprar, ha mirado lo que llevamos en las bolsas.
Algo muy sabido que pasaba por las habitaciones a las noches para, bueno, porque él creía que era un momento donde encontrarse para hablar.
Que entrase en nuestra habitación cuando estábamos metidas en la cama. Situaciones muy incómodas.
Clar, que són coses que ja havíem sentit o que s'havien publicat als mitjans, però sentir-les a ella, a elles explicar-ho de primera mà, ostres, és esfereïdor, realment, perquè van haver de viure aquests moments que són del tot incomprensibles que haguessin passat. Tot això culmina en el famós episodi aquest de les 15, no?, que són aquestes 15 jugadores que fan un comunicat públic dient demanem que fins que no se'ns millorin les condicions no se'ns convoqui a la selecció.
Envien un mail a la federació que la federació fa públic.
Exacte, que és un dels molts mails i de les molts missatges que la federació
va filtrar.
Exacte. I a partir d'aquí passa aquest moment que dèiem que era tan interessant, que el vestuari es divideix. És a dir, hi ha unes jugadores que estan a favor de continuar a la selecció i d'altres que diuen, doncs, que no volen estar convocades. I aquí és on a mi m'hagués agradat que el documental hagués aprofundit una miqueta, perquè veiem clarament els dos bàndols dividits, amb les jugadores que diuen alguna, que fan una reunió amb la federació i elles expliquen, no?, el seu punt de vista, i d'altres que es comprometen a explicar el seu punt de vista, però que després fan silenci i no diuen res. I al moment l'expliquen així, Iván, Andrés, Olga Carmona i Irene Paredes.
Te juro que en esa misma reunión tenía algo por aquí dentro que era, Ivana, tienes que hablar. Pero había posturas muy radicales de ya no aguanto más esto. Y yo decía, o sea, es que es un precio muy alto el que hay que pagar y no quiero perderme un mundial.
Yo considero que estaba en una situación muy diferente al resto de mis compañeras porque llevaba prácticamente nada en la selección y tampoco quiero dar mi opinión aquí abiertamente en el documental.
Me parece, no sé cómo decirlo de alguna manera suave, poco respetuoso hacia tus compañeras.
Això és, abans d'anar al Pató, que és un altre gran eix del documental, tela, darrere.
Jo crec que la Irene està molt acertada a lo que diu, no? Poco respetuoso. Jo crec que si no respectes el que estàs vivint o no recolzes tot el que estàs vivint, perquè jo ho he viscut, jo he estat allà dins, tot el que parlen ho he viscut, jo he estat al llit ficada amb la manta aquí al coll i entra Jorge Vil de l'habitació a parlar amb nosaltres, de què has de parlar ara, vull dir. Hem sortit en temps lliure de les Rozas i havíem d'escriure-li vamos, esta y esta, vale, avisadme cuando volváis, cuando volvíamos mensaje, ya estamos aquí. Són coses que som dones, som independents, clar, i no hem de donar explicacions més enllà de lo que futbolísticament sigui. Llavors,
deixa'm fer d'advocat del diable. Hi ha una part de la jugadora del Madrid, que vaja, de la primera que parla d'Ivan Andrés, que evidentment queda retratada, per insolidària, pel que vulgueu, però que no deixes d'entendre-la, si vols, que és...
Si xerrava,
em perdia el Mundial. I vaig ponderar el Mundial i... A partir d'aquí, si no em volen mirar a la cara, doncs que no m'hi mirin.
És lícit, i sempre quedarà la història de que és la jugadora que surt de la foto aixecant la Copa del Món, sí, amb la selecció espanyola, però com a companya.
Sí, a més la fan capitana.
Sí, sí, clar. Sí. Home, com no l'has de fer capitana?
No, però deia per contextualitzar la gent que no hagi vist el documental o que no estigui molt ficat.
Jorge Vilda diu, ostres, aquesta... a mi ladito, sense fer soroll. Però clar, a mi no em sorprèn, perquè conec a totes, vull dir, ja sé de quin peu calça tothom aquí, en aquesta història, però no deixa de ser una jugadora que va viure a Quereda, que ha viscut Jorge Vilda, que va, ha anat a 3 Mundials, 2 Eurocopes, em sembla, o 3 Eurocopes, i mai havia jugat un sol minut. Llavors ella diu, traiciono, perquè per a mi la paraula és fins i tot traïció, de dir, traiciono a mis companyeras en este sentido i me salvo yo el culo. Per mi, ja et dic, Irene ho ha dit molt bé, poco respetuoso, però potser es queda curta.
Sí, és besteu quan diu... Ivana, tienes que hablar, però ja trobarem un moment millor.
No, però en aquí ella és molt honesta. És a dir,
sí.
Jo era conscient en aquell moment de que jo estava traint a les meves companyes, però no vaig poder fer-ho.
A diferència que Olga...
Sí.
Ivana almenys diu, ei, jo penso esto, jo hice esto, por esto.
Però Olga, ella explica que ella és més jove i que directament...
Com, ja, és molt fàcil.
És com la pel·lícula no anava
això,
amb mi.
Eh? Sònia, sí, segurament. Quan va passar allò de Quereda, hi havia gent allà que tenia 17, 18 anys.
Alèxia mateixa.
I vam anar totes a una. Totes a una. Perquè això és pel bo del futbol femení, no pel...
I entre les jugadores que no van donar el pas i no van tornar a la selecció, hi ha algunes molt joves, eh?
Sí, molt.
Mm. Sí, sí. Molt.
Sí, Clàudia Pina és molt jove, eh?
Sí.
I de moment, Pina, i de moment no està tornant. Perdre el Mundial, vull dir...
I deixa'm dir que Clàudia Pina encara ho paga, perquè sí, de moment no l'han tornat a convocar. Vaja, no sé si ella ara tampoc no hi vol anar, però bé, em sorprendria.
Aquesta és una part, l'altra part, el tristament famós petó de Rubiales a Jennifer Hermoso.
Clar, tot això és com el taló de fons, no?, per aquest moment tan lamentable que ja vam veure tots, que és aquest petó, i que per mi és interessant, dintre del context, que se m'entengui, sisplau, no per morbós, que podria haver estat una cosa fàcilment retratable com una cosa morbosa, sinó perquè... No hem sentit a les jugadores, no?, parlar estrictament de com van viure aquest moment, de just el moment del petó, de què va passar just després. A Jenny Hermoso se l'ha criminalitzat molt per com va reaccionar, tot i que tenia tot el dret a reaccionar de la manera en què estava reaccionant. I tot els moments post-petó és el que per mi va ser més esfereïdor, jo cap al final del documental, i l'altre dia també ho comentava amb la companya Gemma Herrero, em vaig fins i tot emocionar, perquè clar, hi ha com tot aquest cúmul de coses que per les que han passat i que han viscut, que expliquen d'una manera que se les veu molt, molt fetes, diguéssim, com si estiguessin ja curades una mica o que han començat a superar tot el que han passat, però que no deixen de ser esdeveniments lamentables, com, per exemple, la pressió que va començar a exercir la Federació i Rubiales a Jenny Hermoso i a tota la selecció, sobretot en aquell famós viatge, no?, que les conviden a anar a Eivissa per celebrar que han guanyat el Mundial, i Laia Codina i Alexia Putellas expliquen això.
Cuando fuimos a Eivissa vimos que lo que tenía que ser una celebración pues iba a ser una pesadilla seguramente. Estuvieron hablando y llamando a Jenny muchísimo, muchísimo.
Jenny me dice no puedo más, no paran, se me pone a llorar. Le digo ya está, o sea, para ya con este tema, seguimos, vamos a disfrutar.
No paraban de llamarla, le pedían que bajara a ver a no sé quién de la federación. Casi parece que nos invitaron a Eivissa para tener a Jenny más cerca, ¿no?
Clar, i de tot això, que descriuen moltes més situacions molt lamentables i realment molt incòmodes, acabem al famós moment d'aquesta assemblea lamentablíssima de Rubiales, en què diu el famós "no dimitiré".
La dels aplaudiments diversos.
Correcte. A partir d'aquí, Alexia Putellas fa aquest tuit de "se acabó", que després acaba donant nom no només al documental, evidentment, sinó a tot el moviment feminista en l'esport femení. I sentim a Jenny Hermoso, que és la protagonista en aquest sentit d'aquest moment, que ella no havia explicat tot el que li havia passat i com s'havia sentit, i que cap al final del documental fa una reflexió de tot el que, de tot el que ha viscut, que és aquesta.
Escribo a Jenny, le dije, ¿sigues afónica? Y tu frase fue, no tía, es de llorar.
Me quedé petrificada, o sea, fue un momento de wow, ¿qué está pasando? No podría haceros entender, o a ti o cualquiera, cómo fueron esos días. No hables, esto no quedará así.
Como más amenaza.
Ah, más amenaza. Ya llega un punto que yo iba andando y ya era... Tenía que mirar porque me daba miedo.
Ella me dice, no sé qué voy a hacer, pero voy a ir hasta el final para demostrar que lo que yo he sentido es la verdad, no lo que está explicando en la asamblea. Y ahí pues le vuelvo a decir, lo que necesites voy a estar contigo.
Sentíem també Alexia Putellas, que introduïa i recollia totes aquestes idees, i és un moment molt maco del documental que estan les tres capitanes al pis de Jenny Hermoso, i sembla realment que no les està gravant ningú, s'estan sincerant, s'estan explicant les coses a la cara, i és un moment com molt maco de sanació de les tres, d'estar bé, d'estar juntes i de tota aquesta unió que van crear arran de tot el que van viure.
Doncs molt interessant el resum d'aquest documental. La Marta ja hi ha dit la seva. Tu, Santi, l'has vist i t'ha semblat interessant, eh?
Me sembla interessant. Estic bastant d'acord amb el que diu la Marta de... I, bueno, les dues Martes. Aquest senyor ha dit que és una part... Hi ha documents que emocionen, hi ha documents importants i tal. És un document que jo trobo a falta també algunes veus que no surten. M'agradaria. Sí. O sigui, no és una visió global. O sigui, i trobo a faltar, personalment ja coneixeu, més sang. Més sang també amb els mitjans de comunicació i amb les idiotades que es van dir en aquell moment, que surten com amb una veu en off molt de fons, molt fluixet, però s'hauria d'agafar a veritables orangutans que en el moment... Perquè ara resulta que a tothom li sembla molt malament el petó. Però
no.
Recordem el que es deien a les ràdios i...
Bé, algun document d'aquests apareix.
Però surten...
Sí, l'hemeroteca és molt traïdora.
Jo volia més carpicada, jo.
És veritat que aleshores segurament caldria una sèrie i no un documental d'hora i mitja, sí. Perquè també hi ha moltes vessants que s'expliquen poc. Jo crec, per exemple, no l'hem citat, i la visió de Sandra Paños, que va enviar el mail per tornar a ser convocable i no la convoquen i es perd el Mundial, és molt dura.
Ni li contesten.
Sí. I ella mateixa explica durant el documental que és una de les que és dura, la reunió aquesta amb Bilda, amb la famosa reunió, i després la posició de les que es van mantenir fermes de no tenim suficient
aquestes
amb això.
Aquestes són les veus que a mi em falten.
Que sí que hi ha Lola Gallardo, que és una de les que s'ha mantingut ferma, però, evidentment, Map i Patri no han volgut ser-hi, però seria molt interessant sentir-les.
Se acabó a Netflix, a la vostra disposició des de l'1 de novembre. Avui la Marta Ferrens ho ha presentat i el Santi i la Marta Corredera ens han comentat aquest documental. Jo encara no l'he vist, però la veritat és que només per la història que narra ja és...
Sí, no, hi ha documents molt interessants.
Sí,
eh?
Sí.
Marta, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Santi, Marta, gràcies. El Grau ja ha hagut de marxar fa un moment. Gràcies als tres.
Gràcies,
per tot
bona nit.
Tan mogut que ens heu regalat. Ara, com li he dit abans a la Laia...
Com li has dit a la Laia?
Una pausa
i... Un caballo que viene de Bonanza.
Un caballo que viene de Damià Aguilar. Ens ve a explicar tema motos i bàsquet. Va, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
125 anys d'història. Plens de moments màgics. De genis irrepetibles.
El Johan va venir i va dir, aquí va sobrat, vinga, va, anem a guanyar.
La gente pensava que estava loco.
Ara, junts,
estem fent un nou cant.
Que sigui molt emotiva, que la gent la canti així.
Nostra veu és un sol crit. Barça, Barça.
Jo el salvo.
Jo també el salvo.
Jo el salvo.
A mi em pica la curiositat, veure com queda això.
El nou clam del 125è aniversari. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ei, David, moto nova?
I tant, vaig comprar la Honda Tauler i em van regalar una jaqueta de moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia Honda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Honda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
I les 9, en format express. Damià Aguilar, bona tarda. Bona tarda. Avui hem tingut detalls del gran premi que decidirà el Mundial de MotoGP, que, com sabeu, es farà amb un meló, i el més destacat és que ja s'han venut 30.000 entrades. Sí, més de 30.000 entrades en 24 hores. La gent del circuit que està sorpresa i alegre per aquesta allau de compres, perquè semblen números de Fórmula 1. Tot el que recapti en aquest gran premi Solidaritat de Barcelona, així es dirà, anirà cap a València a través de la Creu Roja, entrades, subhastes i donacions online. L'organització anuncia tres subhastes. Dues d'aquestes subhastes es faran a la Fan Zone del circuit divendres 15 i dissabte 16 a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà la subhasta online. Abans d'obrir-la es publicarà una llista amb tots els productes oferts, però sabem que n'hi ha dos. La Moto3, amb què Maverick Viñales es va proclamar campió del món el 2013, el Maverick està molt sensibilitzat per aquest tema de València, i una Moto2 propietat de Carmelo Ezpeleta, el conseller delegat de Dorna. També s'ha fabricat una sèrie de samarretes amb el lema Racing for València, i pel que fa a les donacions hi ha un compte obert a CaixaBank. Doncs un gran premi que serà interessant a nivell esportiu i també a nivell solidari. Gràcies, Damià. Gràcies.
Tries en Rol.
Temps pel bàsquet. Avui vaig tardíssim i ho faré tan ràpid com pugui. Macià, Tries, Antoja, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. De seguida hi dieu la vostra, però abans començarem per l'última informació a nivell de bàsquet. Oriol Corral, bona tarda.
Bona tarda.
I és que Marc Gasol ha parlat aquest vespre com a president del Bàsquet Girona en un directe d'Instagram i ha respost les preguntes que li han proposat els aficionats ara que l'equip és l'últim classificat de l'ACB.
Doncs sí, ha estat una manera curiosa i innovadora de respondre a aquestes preocupacions dels aficionats en un moment complicat, com deies, pel Bàsquet Girona. Només ha guanyat un dels 6 partits que ha jugat a l'ACB i encadena 4 derrotes consecutives. Tornant al directe d'Instagram, les qüestions més repetides han estat les referents als resultats negatius, exigint una millor actitud a la plantilla. Marc Gasol ha demostrat confiança en els seus jugadors, però també exigència. Creu que l'equip està frustrat i que li falta caràcter. L'altre tema de la tarda ha estat el cos tècnic, amb l'entrenador Fotis Katsikaris al capdavant. Gasol manté la confiança en l'entrenador grec, però creu que ja toca que l'equip trobi la fórmula de la victòria.
L'staff també ho està passant malament, perquè no estan trobant la fórmula, no? I crec que ells també desitgen sortir d'aquesta situació i no estan trobant la fórmula. Esperem que ho facin, la veritat, perquè bueno, ja toca. El moment que es deixa confiar, doncs es faran els canvis pertinents, però si no es fan canvis és perquè s'hi confia.
Aquí començo pel Jordi i per la Laura, que coneixen bé que quin pas s'hi dona a Girona. La veritat és que Marc Gasol no ha anat amb excuses. Als jugadors els falta caràcter i els tècnics no troben la fórmula. I coincideix, Jordi?
Sí, la veritat és que molt bé, Marc. Marc ha sortit, ha donat la cara. Feia ja uns dies que semblava que l'afició gironina ho demanava. I és evident que el Girona ha començat bé, però ja no només a nivell de resultat. És veritat que a nivell de sensació no està sent bona. No està sent gens bona. Aquest partit que juga aquest diumenge contra Bilbao a casa és importantíssim, a sortir de la dinàmica. Si es guanya, la cosa es veurà molt diferent. És veritat que si es perd, s'entra en una crisi realment profunda, i esperem que no, però és veritat que es pot començar a palpar una mica que pot haver-hi algun canvi més si la cosa continua així.
Laura, com ho veus?
Home, aquí al final els quatre partits, les quatre derrotes seguides han començat a crear un, bueno, doncs com un pànic general, no? I el pitjor de tot és que a nivell de números també acompanya aquestes sensacions que es veuen externes, no? És el pitjor equip en anotació, i a nivell de valoracions i recuperacions de pilota van molt avall. Llavors és una cosa que evidentment té raó en Marc, no? Aquí hi ha dos històries. Una, que has de demanar en els jugadors actitud i que donguin el seu 100%, però després és que a nivell del que estàs intentant buscar tàcticament, els resultats han de ser-hi ja, perquè si no es perd tota la confiança de fora i de dins.
Doncs certament no fa bona pinta la situació del Girona. És veritat que una primera passa per començar a resoldre-la és que el president doni la cara, com ha fet Marc Gasol. Canviant de realitat i de competició, Ernest, demà Eurolliga, el Barça rep el Baskonia. Bé, un partit que repeteix de la CB de fa poques setmanes i que va perdre el Barça. És evident que ha de trobar la fórmula al Barça per no repetir.
Sí, però el de demà jo crec que no tindrà res a veure, no només per la competició, sinó perquè el Barça venia de doble jornada setmanal, i jo crec que el partit de la Lliga CB, encara que fos Baskonia, doncs l'approach va ser una mica diferent. Jo crec que, a més, Baskonia venia amb algunes baixes i potser no es va preparar amb la mateixa intensitat o manera que es farà demà, o el subconscient de l'esportista no afronta el mateix una Lliga CB després de dos partits d'Eurolliga, doncs que un partit pròpiament d'Eurolliga, havent tingut la setmana neta per entrenar, i jo crec que el Barça demà no es deixarà perdre el partit al Palau, encara que va haver Baskonia amb Howard, Cabarrot, Forrest, té un equip per, si abaixes la guàrdia, donar-te un altre ensurt, però vaja, no crec que el Baskonia hagi de ser la bèstia negra del Barça aquesta temporada.
A més, Peñarroya recupera Joel Parra, que feia més d'un mes que estava de baixa, però que va començar molt bé la temporada. Deixeu-me anar enrere, Jordi, Laura, la derrota de la setmana passada a Atenes, com dir-ho sense ser injust, no us trasllada la sensació que el Barça està com a mínim un grau per sota dels que aspiren a guanyar l'Eurolliga?
A veure, de moment van primers, o sigui que, clar... Ja.
Sí, mateix, sí, vista així tens raó.
Sí, però és veritat, ja sé què vols dir, perquè, clar, l'acabar realment en un equip que és un dels favorits no va fer un bon partit, és evident. L'Olimpíades va ser superior en tot moment, és cert. També venia doble jornada fora, molt de viatge. Sempre a Eurolliga sabem que és molt més difícil jugar fora que a casa, però jo crec que, en norma general, el Barça està bé a l'Eurolliga, després van jugar contra el Corunya a casa, fent un gran basc, que guanyant de molts punts. Jo, sincerament, crec que estic veient un equip que està creixent, que és l'objectiu principal que ens marcàvem, no? Té molta qualitat, els rols s'estan posant una mica a lloc, que és l'objectiu amb una plantilla tan alta, tan llarga, perdó. O sigui que jo crec que de moment les notícies són bones i el Barça el veig capaç de competir en qualsevol.
Laura.
Mira, jo et diria que la lesió de la Provítola al final s'ha notat molt, i desestabilitza, i les peces es van col·locant, i tens molts viatges entremig, i has d'anar retocant moltes coses, era un director i un anotador alhora, llavors es pot semblar una excusa, però tinc la sensació que el Barça ha anat trampejant el que hi ha anat amagant això, però amb els equips grans aquesta pèrdua és important. Llavors es nota, i potser és aquesta sensació que tens tu, que t'estàs un esglaó per sota, però és que penso que està en procés de suplir aquest espai, no? I hi ha jugadors que han de donar un pas endavant i estan en procés de fer-ho, i l'equip sencer s'ha de refer una mica de tot això.
La mirada més optimista del Jordi Trias i la més exigent de la Laura Antoja. Voldria tenir temps de parlar de la mala ratxa de la Penya, de la bona ratxa del Lleida, que n'ha guanyat 3 de seguits a la CB. Em quedo, Ernest, en 30 segons perquè m'expliquis el gran detall que ha tingut el Manresa amb la samarreta de joc del cap de setmana.
Doncs sí, una samarreta en homenatge a la gent de València, del País Valencià, samarreta de color gris i taronja, amb els noms dels pobles del País Valencià serigrafiats, i que subhastarà per poder enviar recursos cap allà baix. Evidentment, el Manresa doncs ha rebut tot tipus d'elogis, perquè, primer, la samarreta és molt bonica, sí, i, segon, la iniciativa encara ho és més.
Evidentment, aquí importa més el fons que l'estètica, però en aquest cas s'ajunten les dues coses. Per cert, mentre el València de futbol ha demanat ajornar el partit, el de bàsquet ja va jugar ahir a l'Eurocup i, a més, va guanyar. És cert que fora de casa. Senyors i senyora, m'he quedat sense temps. Trias Macià, Antoja, gràcies.
Fins aviat.
Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Un minut i les 9, la Sonia rematada al tot costa.
Acabat ja el partit d'Europa League de l'Atlètic de Bilbao, que ha guanyat el camp del Ludogorets per 1-2. Ara a les 9, victòria Pilsen Real Societat, que recordem que és el pròxim rival del Barça, i també a les 9, però a la Conference League, el Betis Celje.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio al control central. També gràcies a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres per ser-hi, com cada vespre. Tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa, i entre altres coses sabrem quants jugadors de la selecció espanyola del Barça convoca De La Fuente per la selecció espanyola. Fins aleshores, feu molta bondat. El resto, tu ets fan de Chiquito de la Calzada.
No lo sé.